Xarxa.
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
Qui ha dit que ser padrí és difícil? Qui ha dit que no acaba de trobar la mona que es mereix el seu fillol? Vine a Pastisseria Torrent i trobaràs la mona més adequada a la teva butxaca. Més de 150 mones en exposició amb els personatges de la Patrulla Canina, el Miquel Pijimasc, Lady Bac Cocu o els jugadors del Barça. Totes les mones són fetes nostres amb la millor xocolata belga. Vine, corre cap a Pastisseria Torrent i encarrega ja la teva mona. Pastisseria Torrent, al carrer Puigoreda 11, a tocar del port d'en Perris de l'Escala. Pots trucar-nos per reserves al 972 77 31 92.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972 77 44 41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts una setmana més a l'Espai Veus, aquest resum d'aquells temes principals que hem tractat als informatius locals setmana. Dilluns, 19 de març, comença la reparació dels danys ocasionats per la darrera llevantada. Aquest dilluns s'iniciaven els treballs de reparació dels danys ocasionats amb l'objectiu que s'enllesteixin abans del pont de la Setmana Santa. Ens ho explicava el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill.
Passat uns dies del temporal extraordinari que vam tenir el mes de febrer, que va causar desperfectes en diferents llocs del litoral escalenc, doncs ja s'ha anat actuant en les diferents zones afectades, però ara que s'encara Setmana Santa, doncs es fan els treballs definitius per acabar de condicionar aquestes zones per al seu ús i gaudi. Les platges, com dèiem, ja s'ha anat actuant, el tema de moviments de sorres per tornar-les al que serien al seu lloc. A la Riba Petita també s'ha comunicat a costes aquesta actuació d'urgència en el desprendiment que hi ha hagut d'una de les cantonades del Ferm, i també s'estan fent els treballs de reposició de les peces afectades pel temporal, el que seria la punta, el banc de coronament i els quatre bancs que tenim en la zona de la plaça. L'empresa en aquest cas doncs, ha actuat molt ràpidament demanant aquestes peces de granet a l'empresa subministradora d'aquestes peces, i ara avui dilluns estan col·locant ja aquestes 18 peces del que seria el coronament del mur de pedra, que és la tasca més extensa que hi ha, i es preveu que entre aquesta setmana i els 4 dies que tenim laborables de la setmana que ve, abans dels 4 dies de festa del pont de Setmana Santa, doncs les tasques estiguin gairebé completament acabades.
Animació infantil i rock de tots els temps ambienten una matinal eminentment festiva en el primer vermut solidari per la República que convocava el CDR de l'Escala. Bona assistència, tanta que va desbordar les previsions de l'organització esgotant existències. Escoltàvem a Cati Rivera, membre de l'organització d'aquest vermut.
Diríem que fantàstic, estem molt contents, hem superat totes les expectatives, hem venut tot el que teníem, inclús se'ns han acabat les anxoves, la xocolata, el vermut, abans d'hora, malauradament, perquè hi ha gent que s'ha quedat sense, no? Però, bueno, estem molt contentes.
La conferència al tram baix del Fluvià i el seu desviament a càrrec de l'arxivera Marisa Roig encetava les novenes jornades del Centre d'Estudis Escalencs. Es va completar amb l'exposició al Fluvià, tres comarques i un riu, i l'endemà amb la visita guiada pel tram baix del riu. Escoltem diversos fragments de la intervenció de Marisa Roig, arxivera de Castelló, també la de Carles Vallès, comissari de l'exposició, i Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Des de Ventalló fins a Sant Pere Pescador i fins a Sant Martí d'Empúries, tot aquest territori, no? Que és aquest territori on es movia, on aquest riu havia provocat aquestes modificacions, on l'home havia lluitat contra aquesta aigua, contra les inundacions, contra buscar mitjans per mitigar doncs, aquests efectes de l'aigua, no? De les inundacions, per intentar, doncs, diguéssim, protegir la seva economia.
El riu Fluvià no només és el cordó umbilical, per entendre'ns, del territori que uneix les tres comarques, val? No només ens interessa ressaltar els valors naturals i ecològics i paisatgístics, sinó que també ens interessa ressaltar tot el tema del medi físic, val? La geologia, la geomorfologia, el per què els meandres es concentren a la zona baixa i no en d'altres indrets, el per què de l'origen volcànic de la vall d'en Bas, per exemple. Val? Això s'explica en un apartat de medi físic, després hi ha un apartat la perspectiva més natural i de paisatge, després n'hi ha una que és d'usos de l'aigua tradicionals de l'aigua del Fluvià, el patrimoni industrial vinculat amb aquest ús hidràulic del Fluvià, per tant, tota una part de patrimoni també s'explica, i una altra visió, una altra perspectiva que es vol donar a conèixer del riu Fluvià és la de meteorologia, riscos vinculats amb la meteorologia com són les sequeres i especialment les inundacions, perquè les inundacions històricament han impactat amb severitat el riu Fluvià, amb grans avingudes i canvi climàtic.
Els calencs el coneixeu tots, perquè totes les cares que veig aquí són pràcticament cares conegudes. És una entitat que arriba, que s'acosta als 40 anys d'història, sempre fidel al seu objectiu fundacional, que no és altre que el de generar discussió, estudi entorn al territori, al patrimoni, a la cultura, i sempre amb la voluntat de fer un pas més, que el fet de compartir i de transferir aquest coneixement. I per això ens trobem aquí, novament, avui per presentar aquestes noves jornades.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts, 20 de març, l'Ajuntament de l'Escala està plantejant millores a la xarxa d'aigua potable, aprofitant que el servei s'ha de licitar properament. Entre d'altres, es plantejava construir una planta potabilitzadora. El mateix passa amb el servei de recollida d'escombraries. Robert Figueres ho explicava a l'entrevista de dilluns a la Casa de la Vila. Robert Figueres, regidor de serveis.
Aquesta planta té un cost i això hauria d'anar lligat amb el nou contracte que tindríem del servei de l'aigua. I clar, aquesta planta també s'ha d'amortitzar, i la planta s'ha de posar a prop d'on tenim els pous nostres, que traiem l'aigua de l'aqüífer, i allà és on es tracta. Però clar, l'aigua surt ben tractada, és un sistema ja molt innovador que permet que tinguem una aigua de qualitat, però un cop tenim això, després tenim un altre problema, que és que nosaltres totes les metres lineals de canonades que tenim, com que l'aigua dels nostres pous surten en ferro i manganès, allò que hem vist que a vegades l'aigua no és prou clara, que no és que no sigui bona, passa que té aquest color que depèn de quines zones, i queda a la canonada tot el sediment depositat, i quan tira fort, que hi ha demanda d'aigua, es mou tot i després és quan agafa aquest color. Un cop tinguéssim l'aigua bona, tinguéssim tant la planta com amb alta, després també ve el tema de neteja de canonada. Ha de travessar per Torroell, ha de venir fins aquí, i ha d'abastar diversos municipis. Tot i que l'opció del consorci és tirar-ho endavant i fer-ho, això pot anar una mica per llarg, pel tema econòmic, i no pot pas el cost només per un poble com l'Escala fer una inversió tan gran, ha de ser dividit en diversos municipis. Aquí hi ha tot el tema reciclatge i tot el tema de recollides, que clar, quan es va fer el plec de clàusules, l'antiga contracte que hi havia, ja fa 10 anys d'això, ara potser aviat en farà 11, hi havia unes necessitats al poble. Ara el poble ha augmentat de gent, de cases, etc. I, per exemple, les recollides d'escombraria que es fan diàriament, també en cap de setmana, doncs, en caps de setmana, encara que sigui l'hivern i sobretot en temporada d'estiu, s'han de doblar o has de triplicar algunes recollides, que és allò que veiem que a vegades hi ha molts contenidors plens. Això en el moment que es va fer fa 10 anys no feia falta, no estava previst, però ara sí que veiem que és una cosa que falta, perquè l'Escala té puntes de gent a l'estiu, Setmana Santa, Sant Joans i així, que són que és quan patim més amb el tema de neteja.
17es conferències de primavera a l'Escala. Divendres passat es va parlar del càncer hereditari i aquest dijous es va tractar les cures a domicili per a persones en situació de dependència i malalties avançades. Adrià López, assessor genètic, va ser el conferenciant del divendres passat. I Núria Martí és la veu de la Junta Local de Catalunya contra el Càncer.
La primera pregunta que ens podem fer aquí és si el càncer és una malaltia genètica. I podríem acabar la conferència aquí i dir sí, el càncer sempre és una malaltia genètica. El que passa és que hi ha molts pros darrere d'aquest sí sempre. És a dir, el càncer sempre és una malaltia genètica perquè les cèl·lules es descontrolen perquè un dels seus gens, un dels seus dits d'instruccions, deixa de funcionar. Aquest error genètic es produeix al llarg de la vida. Però si som una mica més específics i ens preguntem si el càncer és hereditari, doncs en general no. El càncer sempre és una malaltia genètica perquè es produeix un error genètic al llarg de la nostra vida en un lloc molt concret del nostre cos, però en general aquest error genètic no ens el passen als nostres pares. En general aquest error genètic es produeix al llarg de la vida. I per això, doncs, de què parlarem avui? El càncer no es pot heredar, però algunes vegades el risc de tenir càncer sí que es pot heredar. Poden haver-hi errors genètics que predisposin a fer càncer. De gens en tenim molts, en tenim uns 20.000 dintre de cada cèl·lula, i tenim d'aquests gens dues còpies. Tenim 20.000 gens cadascú de nosaltres i tenim dues còpies de cada gen, perquè tenim un pare i una mare. El nostre pare ens dona 20.000 gens i la nostra mare ens dona els mateixos 20.000 gens. Per diferents raons, per diferents factors, externs o interns propis, una d'aquestes cèl·lules falli. Un d'aquests llibres d'instruccions, per exemple, perdi una pàgina. No passa res, perquè tenim l'altra còpia que segueix funcionant i segueix donant instruccions. Hi ha algunes vegades que les persones, quan neixen, ja tenen una còpia d'un gen que no funciona correctament. De les dues còpies d'un llibre, ja neixen amb una que els han passat als seus pares, que té una alteració genètica. Per tant, en aquestes persones els hi poden passar dues coses. Una, que l'altra còpia mai s'espatlli a la vida i aquesta persona no tindrà mai càncer, però què passa? Que si l'altra còpia que funcionava que s'espatlla, aquesta persona tindrà càncer i el tindrà segurament a una edat més primerenca, el tindrà abans, i segurament a la seva família hi haurà altres persones amb aquest tipus de càncer. Això és el que coneixem, el càncer hereditari.
Surt des de la retina i a l'avinguda de Montgó, arriba fins a Sant Martí d'Empúries i torna a la tornada. Se donen uns diplomes de certificació que s'ha participat en aquesta caminada i es fa un aperitiu que gairebé és un dinar. Hi ha un ambient excel·lent, els anglesos ho fan amb molta il·lusió, treballen força per poder recaptar el màxim de diners possibles que són lliurats a la nostra entitat i per treballar amb la nostra finalitat, que és les malalties del càncer, els malalts de càncer i tota aquesta problemàtica tan dura.
Pilarín Vallès presenta la seva autèntica biografia, il·lustrada per ella mateixa, un document imprescindible per a descobrir què hi ha darrere la somrient senyora del barret. Escoltem dos fragments de la presentació que recollíem també a l'informatiu del dimarts.
Sempre ha dibuixat allò que han escrit els altres. I això ja fa temps que a mi em semblava un punt d'injustícia. Pensava, està molt bé que dibuixi tot allò que escriuen els altres, però com seria un llibre de la Pilarín escrit per la Pilarín? Doncs és aquest llibre, La meva vida. La meva vida és aquest llibre escrit i dibuixat per la Pilarín. De fet, avui al migdia l'he tornat a agafar i l'he tornat a llegir, sencer, i admirant-ne els dibuixos, que realment és una cosa que us convido a tots a fer. A tenir aquest llibre de la Pilarín de la meva vida i no només llegir les històries, que són realment sorprenents, sinó veure tots els detalls de dibuixos i dibuixos i dibuixos. I encara recordo...
Doncs aquest llibre, cada llibre és una mica una història i et troba en un moment concret. I em va enganxar que el meu marit estava a l'hospital, que se li havia rebentat un aneurisma, que em van dir 99% de les vegades la gent es mor, no sent que ell mateix faci una crosta, però el meu germà, que és metge fa 50 anys, em va dir, jo no ho he vist mai. Doncs va i fa la crosta. Però això va ser molt difícil de portar. I em va venir aquest llibre que al vespre, quan ell dormia, em posava a dibuixar el llibre i em venien al cap històries de quan era petita, històries, quasi totes són personals, però alguna no és personal, me l'havien explicat a mi, però m'havia fet tanta gràcia, l'havia trobat tan bona, que les vaig anar incloent. I d'aquesta manera, sense donar-nos en compte, vàrem anar apilant totes les coses del llibre. Us he de dir...
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 21 de març, els Mossos d'Esquadra retornen al Museu d'Empúries una moneda d'època romana que una persona s'havia endut del jaciment ara fa prop de 30 anys i que va poder ser localitzada ara quan aquest individu intentava vendre-la a través d'internet. Escoltem a Pau Bosa, cap de l'oficina dels Mossos d'Esquadra de l'Escala, i escoltem Marta Santos, directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries.
Immediatament, ja que avui en dia tot el tema d'espoliació de jaciments arqueològics doncs, constitueix un delicte, ens vam posar en contacte amb la Unitat d'Investigació de Roses, que ho van passar als serveis especialitzats del cos de Mossos d'Esquadra, que estan al complex central i és la unitat central de patrimoni històric. Van fer una investigació amb certa dificultat, perquè la persona que oferia aquest objecte per internet doncs, no havia posat telèfon de contacte, de manera que els va costar una mica, i finalment van aconseguir contactar amb aquesta persona. Ha resultat ser un home de mitjana edat, resident a la comarca de la Selva. Actualment és aficionat a la recollida d'objectes metàl·lics amb buscadors de metalls, però ens assegura, i no podem demostrar el contrari, que això s'ho va trobar quan era jove, fa uns 30 anys aproximadament, coincidint amb l'entrada en vigor de la Llei de Patrimoni Històric Espanyol, i assegura que s'ho va trobar sobre un mosaic d'una casa romana d'aquí a Empúries, després d'unes fortes pluges. Aleshores, ens ha lliurat voluntàriament aquesta moneda. El Patrimoni Històric de Mossos d'Esquadra ha informat el jutjat d'instrucció número 5 de Figueres, que és el que s'encarrega de mirar doncs, si hi ha algun indici penal en aquest assumpte.
Ho valorem molt positivament, no tant pel valor intrínsec que pugui tenir aquesta peça, sinó sobretot pel fet de que no ens agrada, bueno, com sabem, no és possible recollir objectes arqueològics dins del recinte de les ruïnes, i menys encara que d'això es publiciti en internet de que es pot recollir aquest material i fins i tot posar-lo a la venda posteriorment. Per tant, nosaltres valorem molt positivament no només la recuperació d'aquesta peça, sinó solucionar aquest problema que per nosaltres serà el més significatiu. És una moneda romana, és una moneda romana de bronze, que bueno, ara una vegada ingressada al museu s'haurà de restaurar i s'haurà de classificar en detall, però així en una primera impressió sembla tractar-se d'un divisor d'un as romà, d'un as de la República Romana.
L'artista de Vinaròs, Núria Alvesa, guanya la 20a beca internacional de primavera de l'Escala amb el projecte L'Escala i l'Aigua. El jurat l'ha escollida d'entre un total de 58 treballs presentats provinents d'una desena de països. Escoltem la veu de Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Una beca que té el seu recorregut, que té la seva trajectòria, que és reconeixible pel que fa doncs, a la proposta cultural que vol posar, vol tirar endavant, i que lliga molt bé amb l'objectiu de l'Escala a nivell cultural, a nivell de promoció, de projecció del nostre municipi. Aquesta concretament, la beca d'aquest any, el jurat doncs, ha volgut becar un artista jove de Vinaròs, una noia que té una proposta molt original i també de molta qualitat, així ho va valorar el jurat, a partir d'una mena d'estructura de taca d'aigua doncs, en l'interior, i vol reflexar part del patrimoni arquitectònic, arqueològic doncs, del territori. I en aquest cas l'Escala és molt rica a nivell de patrimoni i a nivell cultural, i per tant el patrimoni natural que tenim extraordinari aquest espai de la Casa Forestal, que és el premi que rep a part d'una quantitat econòmica, aquesta està de 3 mesos a la Casa Forestal. A partir d'aquest entorn, doncs, jo crec que aquesta persona, aquesta jove artista, el que voldrà és impregnar-se de tot el nostre territori, del nostre municipi, veure quins elements vol destacar. Volem fer-ho sense cap tipus de prejudici o de no volem contaminar la visió que tindrà una persona que ve de fora i que es trobarà en un espai que desconeix, i jo crec que això és una qualitat, un tema interessant. Veurem què reflexa de l'escala, quins elements li semblen, doncs, que són substantius i que val la pena posar-los en aquesta aquarel·la i en aquesta exposició que farà, doncs, al llarg d'aquests mesos que farà d'estar a la Casa de Forestal. I per tant estem molt contents d'aquesta vinculació que té l'escala amb la cultura i d'aquesta projecció que ens ofereix la Beca de Primavera.
Alfred Julve participarà al campus del Club Bàsquet a l'escala. Es durà a terme de dilluns a dimecres de la setmana vinent a les instal·lacions del pavelló municipal de l'esport. Albert Clopés, entrenador del primer equip del Club Bàsquet l'escala.
Sí, un any més fem el campus del dia 26 al 28. Tenim la sort que el dia 26 ve Alfred Julve, entrenador de l'Eport del Barça i de formació del Barça, i esperem que vingui molta gent d'aquí l'escala i dels clubs al voltant, però sobretot d'aquí l'escala esperem que, com venen a animar cada dissabte, i ho agraïm molt als nens que jugadors del club que venen cada dissabte a animar, agrairíem també que vinguessin al campus. Sí, està obert a tothom de 8 a 16 anys. Fem totes les categories i intentem, bueno, hi ha Miquel Soler que juga amb el sènior, l'Adrià Cantens, en Pau Esponellà, l'Ignasi Quintana, més jo, que organitzem una mica, i a partir d'allà anem fent grups per edats, intentem que sigui el més homogeni possible per edat, i a través d'allà treballem tècnica individual, molta, fem de 9 a 1 i de 3 a 6, i a partir d'allà només treballem tècnica individual.
El Club Nàutic l'Escala torna a obrir les activitats nàutiques a les dones en el cap de setmana posterior al Dia Internacional de la Dona. En aquesta ocasió, més de mig centenar de persones, mig centenar de dones, va poder gaudir d'una jornada d'esports nàutics de forma totalment gratuïta. Ha estat la tercera edició de la iniciativa Dones al Mar. Escoltem a Gina Vila, instructora del Club Nàutic, Marta Rodeja, regidora de Promoció Econòmica i Turisme, i Maria Ros i Montse Saieres, participants d'aquesta jornada.
L'objectiu d'aquesta jornada és reivindicar una major presència de dones a l'esport, i en aquest cas nosaltres és reivindicar major presència als esports nàutics, que fer-los accessibles, que vegin que no és un esport tan elitista com el que s'està acostumat a pensar, i que aquí al Club Nàutic obrim les portes i sempre que vulguin tenen accés al mar. Teníem una previsió d'unes 40 dones. Ara mateix, aquest matí, ha vingut unes 35 dones hem tingut a l'aigua fent l'activitat de pàdel i kayak surf, i ara enviem l'activitat i fem vela. I amb la vela tenim dues modalitats, tant el creuer com el que és la vela lleugera. Clar, això és posar també l'escala i el que és la Costa Brava Nord una mica el focus de l'activitat nàutica, i han vingut gent tant des de Girona com des de Besalú, com des de Banyoles, de Colera. O sigui, en aquest sentit estem molt contentes.
Sí, exacte, aquest tipus d'activitat ens ajuden realment molt a promocionar l'escala com el municipi que volem, que és un municipi actiu, de natura, de mar, d'activitat, de família, de poder gaudir de tot aquest potencial que tenim, no? Aquest gran territori que ens envolta, que és genial. Sí, sí.
Doncs les ganes de fer una mica de natura i una mica d'esport. Jo vinc de Llampaies, que és un poble que està aquí a 15-20 minuts. Bueno, vaig venir fa 2 anys perquè em vaig veure la propaganda que es feia això, i bueno, em va encantar, i ara sempre que puc, doncs, vinc.
La dona hauria d'augmentar aquest paper dins del món de la nàutica, que sempre històricament ha sigut un paper molt més masculí.
Posar la dona com a referent en els esports i també en molts altres àmbits, evidentment, doncs fa que mica en mica entre totes ens animem i fem desaparèixer aquesta barrera que a vegades simbòlicament sembla que hi ha, no?
És una manera diferent de, bueno, de reivindicar, i està molt bé, la veritat.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 22 de març, el gerent de Ports de la Generalitat ha visitat les obres de reforç del dic de recer del Port de l'Escala. Unes obres que suposen una inversió que superarà el 1 milió d'euros. i que persegueixen l'objectiu de reduir l'impacte de l'onatge i donar més seguretat a les embarcacions i als vianants. Escoltàvem en aquesta notícia les veus del gerent de ports, Joan Pere Gómez Comas, i de Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Vaig vindre ara fa un any i li vaig anunciar que era la nostra intenció fer aquest reforçament del dic, perquè sabeu que quan hi ha els ultrapassaments, sobretot quan bufa el vent de llevant, tot el que era el moll del dic, així com també l'escar, que ara estem aquí, havíem de traslladar les embarcacions perquè era del tot impossible que poguessin estar pels ultrapassaments tan grans que havien. Aquesta obra és una obra d'€1.070.000, una obra molt important, que el que fem no és altra cosa que el recreixement de l'escullera, el recreixement de l'espatller, per intentar que els ultrapassaments no facin el mal que ens fan ara. També sabeu que abans havia els vianants, anaven pel mateix vial, que també estaven tot el que era el traveling i els diferents camions pel tema de l'escar. Amb això ara el que fem és que el vial de l'escar serà únic exclusivament per l'àrea industrial. El que fem és fer un vial nou que va per aquí dalt, pel darrere meu, que serà pels vianants. I per tant també amb una barana que anirà a l'espatller. I el que farem és una cosa molt important, que és guanyar un espai per la gent de l'Escala i un espai pels turistes. I el que farem és una cosa molt important, que és el tema de la integració per la ciutat.
Per la seva banda, l'alcalde de l'Escala ha agraït l'actuació necessària i reclamada pel municipi. Víctor Puga.
Primer de tot vull agrair a Ports de la Generalitat i personalment també al director general la visita d'avui i aquesta feina que estan fent aquí a l'Escala. El Port de l'Escala és una infraestructura des del punt de vista estratègic molt important pel nostre municipi. Té un component social i econòmic que lliga perfectament amb el discurs que fem des de l'Escala i que els pescadors també d'una manera amb l'identitat del poble de l'Escala. I aquesta intervenció aquí que millora la seguretat, millora des del punt de vista turístic, també l'accessibilitat pel vianant, tot aquest dic, aquesta nova intervenció, doncs la veritat és que ens fa estar molt i molt satisfets. El tema de la seguretat, reclamada doncs des de fa molt de temps per pescadors i per treballadors de l'escar, doncs sembla que quedarà resolta amb aquesta intervenció. En el país, doncs, em comentava el director general que segurament és l'obra portuària de més entitat i, per tant, que estigui en compte l'escala a aquest nivell, per nosaltres és també molt important.
Durant els dies festius de Setmana Santa s'obrirà el trànsit als dos punts de Riells on es fan obres, tant a l'inici de l'Avinguda Mungó com a la prolongació del passeig. Els detalls pendents de les obres s'acabaran passades les festes en el termini d'un mes. Josep Bofill, regidor d'Urbanisme.
Bé, doncs s'estan acabant de condicionar les dues zones d'obres de la zona de Riells, aquesta, l'Avinguda Mungó, de cara a Setmana Santa, dia d'avui, doncs s'estan acabant el que serien les voreres, la posició definitiva del panot, i també aquests dies s'acabaran de fer les últimes feines de condicionament de la carretera, del carrer, perquè pugui ser transitable en els dos sentits de cara als quatre dies de festa del pont de Setmana Santa. Es pintarà provisionalment de color groc en els dos sentits i també la banda dreta on hi haurà el següent aparcament. Llavors també de la prolongació del passeig de Riells, el carrer ja està totalment acabat, definitivament acabat aquesta setmana, i aquí sí que ja de cares al pont de Setmana Santa quedarà pintat ja el tema de circulació definitivament amb la pintura blanca. Aquestes dues obres doncs quedaran tasques pendents de fer, d'executar. En aquesta de l'Avinguda de Mungó bàsicament quedarà tot el resfaltat del que seria la calçada, d'on passen els cotxes, la pintura també definitiva dels dos carrils en sentit de direcció i de l'aparcament de mà dreta, i també la posició dels enllumenats i dels arbres en les voreres. I en el que seria l'obra de la prolongació del passeig de Riells, les tasques que quedaran pendents després de Setmana Santa també serà acabar la punta del Moll Esquerrà amb el ferm definitiu i també el que seria la zona de la graderia de la plaça de la Clota Petita. Dimecres va ser el Dia Mundial de la Poesia i a l'informatiu de dijous en fèiem un repàs. A l'Escala es va celebrar aquesta efemèrides amb dos actes. Un recital poètic al jaciment d'Empúries, de la mà del Consorci per a la Normalització Lingüística, i un recital de poemes japonesos, els haikus, a la Biblioteca Municipal. Escoltàvem les veus de Núria Paitaví, professora de català del Consorci, i de Lídia Solés, directora de la Biblioteca.
El mare e del sentiero, el desiderio que crea come nessun altro dio, futuri più assennati.
E la mémoire, ouvrant des brèches de miel dans la plaie.
Désir qui crée mieux qu'un dieu des futurs meilleurs,
que abre rendijas de miel en la herida honda y candente que nos cava precipicios insalvable en medio de las venas.
Pongo fele animba. Aquí miro fele.
Vam recitar poemes de Marc Granell, que és el poeta que han seleccionat aquest any com a poeta del Dia Mundial de la Poesia, i després doncs, també vam recitar poemes diversos de Pere IV, de Salvat Papasseit, i després el que és més bonic o més especial és que cada alumne, cada participant al Voluntariat per la Llengua, porta un poema en la seva llengua materna que li agrada especialment i també el recitem. I aleshores doncs, es converteix en una festa de la poesia i també en una reivindicació, en un homenatge a les llengües.